La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.
Passant el rato, yeah. Ara curem gelato, perquè es fiqui melos a aquella vitravios, vol per mi si no perdó. No, no estem passant el rato, ara anem per el taco, sol vull dormir tranquil, comprar-li algun pernil, perquè la cosa va millor. Naya diu que ho deixi, que no em porten lloc, que il·lusions són cares i que em quede poc, que és com si apunto a l'aire com quan jugo amb foc, però jo amb la gang si tu es mans al foc. Nena, espera't, venen bones notícies, llum refrena't, no em vinguis amb malícies. Dani, get it, ho portes a la sang, amb Àlex maquinant mentre la resta va parlant. No, no estem passant el rato, curem gelato, perquè es fiqui melosa i aquella vitravios, vol per mi si no perdó. No, no estem passant el rato, yeah. Ara anem per el taco, sol vull dormir tranquil, comprar-li algun pernil, perquè la cosa va millor.
Ja veuen que puja i que puja, let's go. I veuen que raja i això és que n'hi ha, i per això venen tots a buscant això. De mentre me truca i me truca, m'ha vist i sap que en veritat vaig liar. Si buge, espantan els buitres, però faig un hueco perquè el sexe em fa millorar. L'esquí, ma mare per mi se preocupa que acabi la uni, no un pis d'ocupes. Oh, wow. No entenc que jo parli de putes, diu que sóc sensat i que així sembla un cutre. Okay. Jo passo d'explicar-li res, si no vol no ho entén, però està clar que ens busquen. Està clar. No ens coneixen, per això ens jutgen. No. Lo cap d'ells és un puto jutge. No et pensis que sis el que faig, però faig el que vull, no creia dir-ho mai. Let's go. Pujades, badais i de baix, però amb tot i amb això amb la més guapa del ball. Borratxos fent un jo mai mai, em diu d'anar fora, enxufar-nos un mai. 420, iguana, iguana, veu que poso tonto, puja i m'ho rebota com mai. Aviat tindré per una furgo i no haurem de fer-ho mai més al Hyundai. I no és que li tingui mania, però ho faig millor si tinc molt més espai. Lògic. Mantenc l'espai amb els primos que diuen que volen fer el salt a l'espai. I esperen com uns putos friquis fotent-li a la tecla d'espai.
No, no estem passant el rato, ara curem gelato, perquè es fiqui melosa i aquella vitravios, vol per mi si no perdó. No, no estem passant el rato, dormir tranquil, comprar-li algun pernil, perquè la cosa va millor.
A poc vull trobar la manera de no tornar a mirar enrere, de trobar la drecera, tancar la ferida i treure la fera. Només vull ballar amb la pena i el teu amor per bandera, que el temps no ens atrapi, no, no vull aquesta condemna. Cada dia surt el sol, tant si plou com si no plou, i mica en mica omplirem la pica de cançons. A poc trencar-me els esquemes i mirar el cel als capvespres. Vull fer la foguera, tirar-hi els complexes i cremar els problemes. Només dir-te cau d'orella, que no cal guanyar la guerra, tot anirà massa bé, m'ho van dir les estrelles. Cada dia surt el sol, tant si plou com si no plou, i mica en mica omplirem la pica de cançons. A poc
La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.
Força per dir el que realment penses i no deixar que la ràbia parli, que sabem que és tard, que fa
La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.
Tot costa.
Dues històriques com Alemanya i Holanda ja estan de vacances. En el Mundial més inflat de la història, és reconfortant comprovar que quan han arribat les eliminatòries, la palla va igual de cara que tota la vida.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 i 10 d'aquest dimarts 30 de juny, avui, com veieu, amb 10 minuts de retard amb motiu de la vaga convocada pels treballadors de 3Cat i pendents a partir de ja de l'actualitat esportiva com cada vespre. Avui, Joan Fitó, bona tarda.
Bona tarda.
Pendents des de fa uns instants del cinquè partit dels setzens de final del Mundial que enfronta Costa d'Ivori amb Noruega.
Sí, ara mateix som al minut 10 i mig d'aquest partit. Segueix l'empat a 0, de moment sense ocasions per cap dels dos equips, sense ocasions clares. Domina una mica més la possessió de la pilota Costa d'Ivori, una Costa d'Ivori on són titulars Kessié, l'ex del Barça, i també Jan Diomandé, un dels jugadors de moda en aquest Mundial. A la selecció de Noruega tornen a ser titulars doncs, els Haaland, els Odegaard i també Alexander Sørloth.
Per tant, després del tercer partit de la fase de grups en què va rotar tot l'equip, com vulguem dir, doncs avui torna. Noruega A amb Haaland i companyia en un partit de setzens que la veritat pinta força igualat entre africans i escandinaus. Anirem seguint aquest partit, com ho vam fer ahir amb el Brasil-Japó, amb el Joan Fitó, i evidentment de seguida que hi hagi novetats d'aquest partit que se suposa que ha d'acabar 2-2, anirem...
El tens a la porra?
Sí, 2-2. anirem avançant. Ahir ho vaig fer bastant bé, haig de dir. Sí. Mentrestant, a Chattanooga, Roger Arbusà, bona tarda.
Com esteu? Bona tarda.
Esteu de comiat, eh?
Sí, avui últim dia. Sí, se m'ha fet curt, perquè porto aquí només 2 dies.
Clar.
I és veritat que aquí estem molt bé, estem molt tranquils, però ja toca Los Angeles i ara ja cap als 8ens.
Doncs amb el Roger Arbusà arrenquem aquí el diari del Mundial.
El Mundial al tot costa. Resultats.
Països Baixos 1, Marroc 1, va passar el Marroc a la tanda de penals. Paraguai 1, Alemanya 1, victòria del Paraguai, també als penals. I Brasil 2, Japó 1. Es classifiquen el Marroc i el Brasil. I tenim les primeres sorpreses, cauen eliminats a setzens, Alemanya i els Països Baixos.
La d'Holanda és menys sorpresa perquè va caure contra el Marroc, que bé, jo m'atreviria a dir que ara mateix fins i tot és millor selecció que Holanda, si sorpresa com un piano de cua, l'eliminació d'Alemanya a mans del Paraguai. De seguida analitzarem totes dues sorpreses, els primers grans fiascos d'aquest Mundial.
Agenda.
Avui, 3 partits més d'aquests setzens. Segurament no seran tan bons, a priori, com els que hem viscut entre ahir i aquesta passada matinada. Més enllà d'aquest Costa d'Ivori-Noruega, a les 11 tenim el França-Suècia i ja de matinada, a les 3, el Mèxic-Equador. Per demà dimecres, Anglaterra-República Democràtica del Congo, a les 6, amb el jugador del Barça, Anthony Gordon, a la selecció anglesa,
ja veurem,
i Bèlgica-Senegal.
Amb el jugador del Barça, sí, Anthony Gordon, o...
A la banqueta, potser, a la banqueta.
El jugador del Barça, Rashford, això ja, sí, ja ho veurem.
El protagonista.
Avui es comprem cap a casa un protagonisme compartit, és la cara i la creu, la cara la d'un català, Ismaël Saibari, el davanter terrassenc del Marroc, que va classificar la selecció marroquina amb el seu penal decisiu a la tanda de penals, va llançar l'últim, el va convertir, i el Marroc que confirma que és una selecció molt seriosa, i la creu seria Ronald Koeman, una llegenda del Barça que està rebent moltes crítiques en les últimes hores ja als Països Baixos per la imatge de la selecció neerlandesa ahir en aquest partit, pel seu plantejament defensiu, el plantejament garrepa, diuen, als Països Baixos, crítiques dures, sobretot d'exjugadors, crítiques que venen de Van der Vaart, de Zlatan Ibrahimovic, exjugadors que fins i tot s'enfaden o es van enfadar ahir amb aquest partit que va fer la selecció neerlandesa.
De moment, ni Koeman, que com diu el Roger està molt criticat a Holanda, ni tampoc el seleccionador alemany no volen dimitir, després en parlarem de com queden les seves situacions. Normalment en un Mundial, quan fots una pífia com les que han fet Alemanya i Holanda, el seleccionador és el primer que plega, però de moment no sembla que sigui el cas.
La notícia.
Potser hauria de ser la no notícia ja, que és que Alemanya torna a decebre, no va passar de la fase de grups al Mundial del 2018, tampoc ho va fer al Mundial del 2022 a Qatar, i ara aquí als Estats Units, el 2026, cau eliminat als setzens. És un altre cop dur per la Mannschaft, que, sens dubte, travessa un dels períodes més difícils de la seva història.
Doncs sí, de moment ni l'arribada de Nagelsmann, en teoria un dels grans tècnics joves que proposava el futbol alemany, no ha pogut treure la Mannschaft d'aquesta crisi que ja suma el tercer Mundial. És curiós, guanyes la Copa del Món i a partir d'allà tot fa baixada.
Sí, obviamente, analizar a cada jugador, cada aspecto, cada detalle. Y gracias a Dios pude tapar dos penales, que fue fundamental para la clasificación.
La veu del dia és Orlando Gil, el porter del Paraguai, heroi nacional, aturant els dos penals ahir contra Alemanya i convertint-se en el primer porter que elimina la selecció alemanya en una tanda de penals en la història dels Mundials. Ja va ser un dels porters amb més intervencions durant la fase de grups. Va fer 17 aturades en total durant els 3 partits de la fase de grups. Ahir en va fer unes quantes també durant el partit, i a més aturades de mèrit contra la selecció alemanya, i després va ser decisiu als penals en aquesta gesta del Paraguai.
Què ha descobert el Torquemada?
Doncs mira, precisament de les tandes de penals crec que ens en vol parlar avui el Ricard Torquemada. Hola, Ricard, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
És el que t'ha cridat més l'atenció d'aquesta jornada, en què dos dels tres partits d'entre el vespre, nit i matinada d'ahir es van resoldre des dels 11 metres.
Sí, partits llarguíssims. De 4 setzents, dues eliminatòries ja són resoltes a la tanda de penals. Les tandes de penals sempre apareixen als Mundials. Alguns anys apareixen tard i poc, alguns apareixen aviat i molt, que sembla que és el cas d'aquest Mundial, tot i que hem de veure quina continuïtat té en les següents eliminatòries. Clar, a l'haver-hi una ronda de 700 més, vol dir que en principi les tandes de penals s'haurien de multiplicar exponencialment. I han suposat les caigudes d'Alemanya i Holanda, que tenen relacions molt diferents amb les tandes de penals. En qualsevol cas, ahir no els hi va somriure la fortuna, però estem parlant d'Holanda, per exemple, que té un problema amb les tandes de penals. Els tres últims mundials els ha abandonat a la tanda de penals, 2014 amb Argentina a semifinals, 2022 amb Argentina a quarts, i ara Marroc. El 2018 Holanda no va jugar al Mundial. És veritat que el 2014 van superar una eliminatòria contra Costa Rica, aquella que Van Gaal va canviar el porter,
sí.
El recordes?
Sí, sí, sí.
Doncs de 5 tandes que per tant... perdó, de 5 tandes, només n'ha guanyat una, Holanda, i els tres últims Mundials s'ha acomiadat per aquest camí. També havia perdut contra Brasil el 98. L'any del Mundial de França, és a dir, una eliminatòria passada de 5 tandes de penals. Això vol dir que tenen una creu amb aquesta sort, i especialment aquests tres últims comiats del Mundial. En canvi, Alemanya era tot el contrari. Alemanya no havia perdut mai una tanda de penals a un Mundial. Eren 4 de 4 fins ahir. França el 82, Mèxic el 86, Anglaterra el 90 i Argentina el 2006. 4 de 4, ahir van saber què és perdre una tanda de penals en aquesta eliminatòria contra el Paraguai. Per tant, doncs, amb el mateix final, però amb relacions diferents, Alemanya i Holanda amb els penals.
Doncs sí, aquest cop les dues cap a casa, Holanda ja s'ho podien sumar. També et dic que el partit que va proposar la selecció holandesa,
amb
o sense tanda de penals, no era per anar gaire lluny.
I tampoc no és cap sorpresa.
No. Jo, en aquest cas, contra el Marroc, no gens. Sí que ho és molt més l'altre. Arran d'aquesta tanda de penals, curiosament, ens vols destacar la figura del porter perdedor de la tanda entre el Marroc i Holanda.
Sí, perquè tinc la sensació que no apareix mai a les travesses de millors porters.
L'any passat, aquest noi, jo crec que quan el Barça feia càsting de porters, sí, va aparèixer.
Tens tota la raó. És que és la nova generació de porters. Jo crec que Verbruggen i Joan Garcia són els dos porters que estan predestinats a ser figures principals de la porteria la pròxima dècada. Estem parlant dels dos porters més aviat joves. Ja sabem que la porteria normalment es valora molt l'experiència, però clar, si repassem qui són els millors porters del món, doncs cadascú tindrà les seves preferències, però Neuer, Courtois, Dibu Martínez, Alisson, tots passen als 30, Neuer arriba fins i tot als 40 i ha hagut de tornar perquè Alemanya no tenia porter, perquè el següent era Ter Stegen, que també superava els 30, fins i tot si vols Espanya i França, que poden ser candidates d'alguna manera al Mundial, tenen Unai Simón i Maignan que freguen els 30, Unai Simón els frega, Maignan ja els ha fet. Potser Portugal té a Diogo Costa, que està en una edat intermitja, 26 anys, però encara no ha fet aquest salt de qualitat que per mi ja han fet Joan Garcia i Verbruggen, encara que no hagin tingut encara aquest ressò. En el cas de Verbruggen, 23 anys, eh? Sí. Estem parlant d'un porter joveníssim. Per mi ahir va fer un partidàs contra el Marroc. És el que va fer que Holanda arribés a la tanda de penals, sí, perquè va fer algunes aturades. Recordo una a la pròrroga, sí, Raimi.
Impressionant.
De pastillar al punt de penal.
Encara avui el davanter marroquí no sap d'on li va sortir Verbruggen.
Sí, sí, és increïble. I alguna aturada més a la primera part, un xut de Raf, un cop de cap de l'Ainaui, va estar molt bé. És un porter molt ràpid a la línia de gol. Juga al Brighton, estem parlant del Brighton, normalment quan fitxa jugadors joves, fitxa talent i no s'equivoca. I és veritat que a la tanda té la mala sort d'aturar el penal a Raimi, justament el mateix que havia estat víctima a la pròrroga, i se'l fa, no?, quan gira. Sí.
Amb el seu propi taló, després de que la pilota li quedés gairebé sota el cos. Realment és de les accions més desgraciades que he vist en una tanda de penals. També, deixa'm dir que és que Bono, a l'altra banda, va estar excepcional.
Bastia. Un especialista. Sí, sí. Els va aturar dret.
Sí, sí. L'últim que atura només li va faltar riure's del davanter.
Sí, sí, perquè semblava un torneig infantil. Sí. Que els porters... Bé, he dit infantil, jo hauria de baixar benjamins, eh?
Sí, sí.
O sigui, que el porter no, ni es llença, simplement se'n va a un costat, aguanta dret i l'atura. Però és que el penal anterior, que xuta fora Timber, també aposta per l'altre costat, és a dir, no l'encerta, però també dret, que és una cosa que no hem vist mai els porters, que ocupin el sector pel qual aposten dret, no sí, tirat. Sí. I justament, gràcies a això, va aturar el de Somerville, un excel·lent especialista, ja va demostrar el Mundial anterior, també, si no m'equivoco, a la Copa d'Àfrica va guanyar una tanda Bono, per tant, un especialista. Si Verbruggen és el futur, Bono, si el vols afegir entre els porters, també supera els 30, estaria en aquesta generació ja més contrastada, però el cas de Verbruggen, a més, excel·lent joc de peus i per mi mentalment, amb personalitat, és un porter que jo no sé a on farà el salt, perquè ha de fer el salt a un gran tard o d'hora, veurem qui se'l queda.
Sí, sí, l'any passat crec que el Brighton en va pagar 20 milions d'ecos, si fa no fa el que nosaltres per Joan, però vaja, si el Barça no tingués Joan Garcia, em sembla que seria una magnífica opció i que ho serà, com diu el Ricard, per algun equip gran que encara no tingui porter. Dic jo, per exemple, el PSG, que l'ha basat amb Chevalier, doncs qui sap. Veurem.
El que passa és que el PSG un dia li farà vergonya cada estiu provar, no?
Va, tu vols dir que tenen gaire vergonya? Jo no en tindria. Una altra cosa, no tinguis calés, però vergonya ens en sobra. Avui ha tocat Clínic de Penals i Porters. Ricard, gràcies, abraçada.
A tu, Jordi, adéu.
23 de la primera, Costa d'Ivori i Noruega. Com ho tenim, Joan?
Doncs segueix exactament igual que ho havíem deixat. Només passen coses quan Yann Diomandé toca la pilota, i t'he de dir que hi ha una cosa que m'inquieta moltíssim, que és veure a Sorloth enganxat a la banda dreta, a la línia de banda. El té allà Solbakken enganxadet a la línia de banda sense generar perill dins de l'àrea, que és on acostuma a fer mal.
És que els davanters que té Noruega demanen clarament jugar amb dues puntes, però com que vol jugar amb tres, doncs una d'anar al racó, i suposo que no hi ha...
No.
No hi ha coratge per posar Haaland a una banda. O sigui,
mira,
que,
ara pausa.
Que li toca a Sherlock.
Pausa per hidratació, minut 24, segueix l'empat a 0.
Impecable, molt oportuna, com totes la pausa d'hidratació. Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què ha passat a la resta del món esportiu avui?
La Junta Directiva Blaugrana ha fet avui l'última reunió amb Rafael Juste com a president. Demà prendrà possessió Joan Laporta al càrrec de president al seu nou mandat al Club Blaugrana.
Després el Salmurri ens explicarà com ha estat aquest últim dia de l'era Juste amb foto de títols obtinguts i tot, i bé, altres qüestions del dia blaugrana.
Dos adeus. Ansu Fati ha estat traspassat al Mònaco després d'un any de cessió. El jugador de 23 anys va entrar a la disciplina blaugrana el 2012, ha marcat 29 gols, 123 partits, al Barça reserva un tant per cent d'una possible venda futura. L'altre adeu, el de Salma Parayuelo, després de 4 temporades, la davantera no ha acceptat l'oferta de renovació del club blaugrana. El Girona ha anunciat que 5 jugadors cedits tornen als seus clubs d'origen. Es tracta de Vitor Reis, Claudio Echeverri, Marc-André Ter Stegen, Hugo Rincón i Thomas Lemar. El club gironí, en canvi, ha ofert la renovació a David López i a Cristian Estuani, que acaben contracte avui. L'Atlètic de Madrid ha fet oficial l'acord amb el Bayer Leverkusen per al fitxatge del lateral valencià empassat al Barça, Àlex Grimaldo, de 30 anys, i per 4 temporades. A Madrid, sorteig del calendari del futbol per la nova temporada. Se sortejarà la primera divisió masculina, la segona, la primera ref masculina, la Lliga F, la primera ref femenina i la primera divisió de futbol sala masculina i femenina.
No us ho garanteixo, però podria ser que abans que s'acabi el tot costa, doncs sapiguem, per exemple, la primera jornada dels catalans a la Lliga, fins i tot tinguem dates pel Clàssic, tot i que més o menys últimament acaben sent a finals d'octubre i a primers de maig. Bé, anirem, han muntat una supergala que dura més que la presentació del Tour, i és possible que abans de les 9 tinguem alguna dada.
N'estarem pendents. Avui, Ferran Costa ha renovat com a tècnic del Sabadell 2 temporades més, fins al 2028. A la Lliga Femenina de Futbol, Pau Gasol i la Lliga volen convertir la Lliga F en la millor lliga del món. Invertirà, com ja sabíem, 55 milions d'euros en la competició que gestionarà la Lliga. Aquest acord és la màxima inversió mundial d'una empresa privada en l'esport femení.
Avui n'han donat algun detall més, tampoc no us penseu. Després trucarem al Sebas Guim, que ha estat a l'acte, perquè ens els detalli.
El Barça de bàsquet segueix amb la renovació de la plantilla i avui han fet oficial 5 comiats, el de Willy Hernán Gómez, Tomas Satoransky, Mills Norris, Mills Cale, després d'una temporada, i també marxa el base Juani Marcos, tot i tenir un any més de contracte. El director general del bàsquet València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del tècnic Pedro Martínez per anar al Madrid. El Madrid, però, ha de liquidar, com dèiem ahir, primer el contracte amb l'actual tècnic, Sergio Scariolo.
Per calés no serà. 5 milions per liquidar Scariolo, un de clàusula per Pedro Martínez, en fi, la casa és gran, no hi ha millor dit. Després trucarem al Macià perquè ens expliqui aquest moviment, com a mínim per mi, molt sorprenent, del tècnic de l'actual equip campió de l'ACB, que se'n va al Madrid.
El Força Lleida ha incorporat al base català Dani García per aquesta temporada 2026-27, i amb opció d'una segona. El torneig de tenis de Wimbledon, encara juguen avui partits de la primera ronda. Paula Badosa ha caigut davant la nord-americana Emma Navarro, i Serena Williams debutarà d'aquí a 3 quarts d'hora aproximadament. La Federació Espanyola de Futbol ha anunciat la reformulació de la Lliga de Futbol Sala. La principal novetat és la creació d'un torneig d'obertura i un altre de clausura. Les dues competicions tindran 15 jornades. Posteriorment es jugaran els play-offs, que determinaran el campió de la temporada. Els disputaran els dos primers classificats de cada torneig, i la resta de places, fins a 8, les ocuparan els equips que sumin més punts entre les dues competicions. Les rondes de play-offs seran el millor de 3 partits, i també s'ha decidit unificar la Copa del Rei i la Copa d'Espanya en una sola competició. En motor, l'equip oficial...
Ara que parles de futbol sala, avui ens ve a visitar Didac Plana, el capità del Barça de futbol sala. És que ara m'estava fent preguntes a sobre i li faré a ell. Clar. Per exemple, i si guanyen l'obertura i el clausura el mateix equip, no hi ha play-off?
Sí, perquè el play-off el juguen més d'un.
Ah, i llavors per què serveix guanyar el clausura i l'obertura?
Bueno, imagino
Sergi
que
Soler,
per cada
tarda,
primer,
va fent gestos...
Per la posició,
i...
no? Com per la posició,
sí?
No?
Sí, per fer partits...
No, ja, això, fins aquí ja havia arribat jo sol, però... No.
Com si fos la lliga regular d'abans, que
sí.
Un pot ser campió d'hivern, pot ser campió de la lliga regular i després va a play-off, no?
Li preguntarem al Didac, que
però
potser
vaja,
tampoc...
Que és un format que...
Sí, sí, en fi, després...
No ens agrada?
I el play-off a 3 partits, la final, no?
No, no bé. En motor, l'equip oficial Yamaha anuncia que els seus dos pilots, Alec Rins i Fabio Quartararo, no seguiran la pròxima temporada. El destí del francès serà segurament Honda, però el barceloní ho té molt complicat per seguir al Mundial.
No serà un bon final de temporada pels catalans, perquè els germans Márquez sí que tenen el futur garantit a MotoGP, però ja ens va explicar el Damià que Maverick Viñales pinta que no tindrà seient, i ara ens diu la Sònia que Rins tampoc, per tant ens quedarem amb poquets catalans l'any vinent a la graella.
L'equip Movistar ha anunciat el seu equip per al Tour de França, que comença dissabte a Barcelona, sense el català Roger Adrià, que no hi serà.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts, quan arribem a 7:45 del vespre, i tenim una pregunta per la nostra audiència.
Com sempre ja ho sabeu, Twitter, Facebook, Instagram, xarxes del Tot Costa. La pregunta és, Alemanya i Holanda eliminades a 16ens de final, preferiu un Mundial amb sorpreses o que les històriques arribin lluny? Teniu dues opcions, opció A, sorpreses, opció B, històriques.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui amb la companyia del Sergi Soler. Hola, Sergi.
Bona tarda.
De la Gemma Mallorca. Hola, Gemma.
Hola, bona tarda.
I del Miguel Rico. Tot bé, Miguel?
Tot costa.
Avui t'has posat al costat calent de l'estudi, per tant, entenc que...
Sí, millor, el terreny de joc millor està, que les últimes setmanes.
Terreny de joc que està en perfectes
però,
condicions.
Però mira la careta que fa.
Tens fred,
és que ha passat... No, ha passat una cosa quan entràvem, que el Miguel m'ha dit, on vols anar? Mm. I jo li he dit, on tu vulguis. I ell ja de mica en mica s'ha anat asseient aquella banda i em diu, tindràs fred tu.
I ja estàs tenint fred.
De moment estic bé.
Perfecte.
Així de moment.
Així m'agrada. Sergi Soler també resisteix.
Tranquil·litat.
Resisteix bé, doncs...
La calor suporta.
Sí, no, home, jo crec que avui és...
Pitjor ha estat tenir a Billy Hernán Gómez 3 anys, home.
Mira, jo...
És el millor del dia.
M'he censurat per quan, estava, sabia, quan estava fent la llista de baixes, la Oleart, m'he censurat de fer... Però ja ho has dit tu molt millor que jo. Realment ja... És igual. No ens complicarem més la vida. Deixeu-me dir que avui és dia de GMs, que hem d'agrair, com sempre ho fem, als 85.000 oients que ens seguiu cada vespre segons aquesta última onada, que és una baixada molt considerable respecte a les dues onades anteriors del Tot Costa, però que... Fet i fet, ens dona una mitjana de 119.000 oients en el global de les tres onades de la temporada, que és el millor resultat de la història del programa, i no se'ns acut una manera millor de tancar aquesta desena temporada d'emissió del programa que amb un resultat tan bo i amb la vostra confiança, que esperem que es mantingui, si no augmenti en pròximes onades. I fets els honors, entrem en matèria.
Tot costa una dècada.
Per molts anys, i que en feu molts més. Això vol dir molt. Al fer tants programes, vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem. Per tant, felicitats i per molts anys.
Tot costa una dècada.
Doncs sí que n'hem fet molts, tants com 2.115. Per tant, per molts anys el Tot Costa, i també el president Laporta, que demà s'hi tornarà a posar oficialment. Ha estat uns mesos com a president electe, demà ho tornarà a ser a tots els efectes. Després en parlarem. Ara, Mundial.
El Mundial, el Tot Costa.
Amb el Costa d'Ivori Noruega en marxa, Joan, de moment sense novetats, eh?
Cap ni una.
M'equivoco o Costa d'Ivori colla més que Noruega?
Sí, està collant bastant més la selecció africana, ha llançat diversos corners, però sense cap ocasió molt clara. Tot el que et deia abans, el perill ve quan toca la pilota Diomandé, a l'altra banda, Haaland encara no ha rascat ni una.
És que quan la rasqui segurament
sí,
la fotrà.
Sí, serà xarxa.
Això ho té el bo de Nerli.
Minut 33, segueix l'empat a 0.
Està complicat per arribar al 2-2 final, però coses més complicades s'han vist. Arbo, ets per aquí, eh?
Sóc aquí.
Avui toca parlar dels dos, de les dues primeres grans patacades del Mundial en les seleccions d'Alemanya i Holanda.
Sí, la d'Alemanya és la primera campanada d'aquest Mundial, en aquests 700, i aquí als Estats Units ha estat també una gran sorpresa. Ahir va ser un dia de sorpreses i d'emoció fins al final, amb aquestes dues tandes de penals, començant per aquest partit d'Alemanya. Un cop molt dur, ja ho dèiem a l'inici, que des del Mundial del 2014, Alemanya que no aixeca cap i que travessa un període molt difícil. Va ser un partit realment decebedor de la Mannschaft, sobretot a la primera part. Es va avançar el Paraguai abans del descans, va empatar després Havers a la segona part. El partit va anar a la pròrroga i allà va aparèixer l'heroi, ho dèiem abans, el porter paraguaià Orlando Gil, que va aturar aquests dos penals i que és el primer porter que pot dir que ha eliminat Alemanya en un Mundial, en una tanda de penals. El Paraguai va fer un partit molt defensiu, de fet, no li quedava altre que defensar-se, i m'ha cridat l'atenció les declaracions del seu seleccionador, de Gustavo Alfaro, que ja vam explicar ahir que havia rebut les crítiques de Chilavert. Ara m'agradaria saber què està pensant ara mateix Chilavert, després de criticar el Paraguai, i també havia criticat el porter, el mateix Orlando Gil.
Chilavert doncs té respostes i sortides per tot, eh? No et preocupis per Chilavert.
Doncs mira, per resposta aquesta, la de Gustavo Alfaro, el seleccionador, que feia aquesta metàfora sobre la capacitat del seu equip per adaptar-se.
Todavía no tenemos ese bagaje que nos hace a nosotros imponer condiciones. Tenemos que bailar la música que nos ponen. Y nos preparamos. A veces nos toca una cumbia, a veces un tango, a veces una rumba. Hoy nos toca una polca. Ahí seguimos peleando, tratando de interpretar, bailando mal, pero tratando de interpretar y tratar de seguir adelante.
Bé, és sincer. No, per mi no hi ha millor virtut en aquesta vida que ser conscient de les pròpies limitacions i a la vegada de fer-se fort al voltant de les eines que tens, i és evident que les de Paraguai són molt inferiors a les d'Alemanya i que té un gran mèrit el que van aconseguir ahir els paraguaians. De moment ni Koeman ni Nagelsmann no han dit de plegar, eh?
No, tots dos diuen que volen continuar, que si els han de fer fora, que ja els hi diran. Nagelsmann diu que vol seguir, que no té previst dimitir i que ja l'avisaran. Per cert, al Paraguai avui hi ha hagut festa nacional, eh? El president de la República del Paraguai ja ho va decretar ahir, festa nacional avui a tot el país, després d'aquesta gesta i plantar-se a 8 anys de final després d'eliminar Alemanya.
Molt bé. Totes dues eliminades als penals, Alemanya a mans del Paraguai, després Holanda a mans del Marroc. Jo això, no sé qui ho comentava abans, no crec ni que es pugui considerar una sorpresa, perquè Marroc ja té estatus de selecció, no diré que aspirant a guanyar el Mundial, però sí arribar llunyíssim. Què us han semblat aquestes primeres grans plantofades del Mundial?
A mi Marroc va quedar semifinalista al Mundial de Qatar. Jo la tinc considerada un equip aspirant, no sé si entre els primers de favorits, però un favorit per guanyar, perquè té jugadors i d'equip, que fins ara en general al Mundial han vist jugadors però no han vist equips, han vist les estrelles com fent gols però pocs equips mostrant una solidesa. El Marroc la té, i Holanda, bueno, ja hem sentit el Torquemada, és una tradició que perdi els penals. Però jo d'aquesta jornada passada el que resaltaria és l'enorme igualtat, més enllà de qui hagi jugat. Perquè de Brasil no hem dit ni piu, però Brasil va guanyar el minut 95.
No hem dit ni piu perquè ja ho vam viure ahir en
directe. No, que no hem dit ni piu amb aquest resum que estem fent, però ells també van guanyar el minut 95 i podia ser perfectament una altra tanda de penals, que després guanyes o perds, això ja influeixen moltíssimes coses, però la igualtat és el denominador comú de tot el que hem vist fins ara. Tenim suposicions i sospites, per exemple, que França té tios que poden jugar molt i molt malament, si es dona el cas, poden jugar molt i molt malament, però fer-te'n tres. El mateix podria passar amb Espanya, que és un equip que no està jugant bé, però té molt talent Nadal, especialment el de Lamine, i la capacitat de descongestionar la defensa contrària perquè puguin entrar els migcampistes. Bueno, jo veig tot molt igual i ja veurem què passa.
Doncs ha marcat Noruega, no ha estat Haaland, Fito, i és un autèntic golaç.
No, ha estat Antonio Nussel, jugador del Leipzig, de 21 anyets, una jugada des de la banda esquerra, ha enfilat per l'àrea el jugador del Leipzig, retallant cap a dintre, i amb l'interior del peu l'ha clavat a l'escaire esquerra de Fofana, porter de Costa d'Ivori. Per tant, s'avança a Noruega amb un golaç de Nussel, minut 39 de partit, Costa d'Ivori 0, Noruega 1, gol de Nussa.
És el gol de Lamin, però per l'altra banda.
Sí.
Una rosqueta al pal contrari.
Sí, no és tan bo, però és bon gol.
No dic que sigui com Lamin, dic que el gol és, sí, sí, és el mateix que fa Lamin des de l'altra banda.
La intenció de la jugada és aquesta.
I que és un gol espectacular, res a fer pel porter de Costa d'Ivori. Sobre les eliminacions d'Alemanya i d'Holanda, Gemma, Sergi...
Jo crec que també, coincidint amb el Miguel, evidentment el Marroc, des del 2022, jo crec que tots l'hem de tenir considerada com una de les millors actualment
del món. És campiona
del món
sub-20, eh? Vull dir que no...
No, i que té jugadors espectaculars, evidentment, i per això se l'ha de tenir considerada com una de les millors, i per tant no és molta sorpresa el que va passar contra el Països Baixos. Sí que és sorpresa el que va passar a la tanda de penals, que jo crec que és la tanda de penals més horrible que jo he vist en els últims anys, o les últimes edicions del Mundial, o de qualsevol competició. El que sí que és més sorprenent és la caiguda d'Alemanya, però per mi és la part bonica d'aquesta competició, que pot passar de tot, que els equips que en principi no tenien tant renom o que no comptaves amb ells fan la sorpresa, com és el cas també de Cap Verd, per exemple, i a mi m'encanta que els equips petits derrotin els grans, és una cosa que m'apassiona, i en aquests mundials que tampoc soc simpatitzant d'una selecció en concret, més enllà potser d'Argentina per Leo Messi, però tampoc d'altres, encara veient-ho des de fora és millor.
Per tu, la pregunta que fem avui...
Sorpreses.
Tu ets de sorpreses, Sergi.
Però no, sense passar-se, eh? Després arribem a...
Sí, que quedi una final arreglada, eh?
Sí,
home,
una miqueta. A veure... Faig una altra, la Noruega.
Sí, l'ha tingut Haaland, una centrada per la banda dreta que despenja Sørloth amb el cap, assisteix a Haaland i no l'acaba de tocar del tot bé, no hi havia fora de joc. No. I la pilota surt fregant el pal dret de Fofana.
L'ha tocat un defensa.
Sí. Haaland l'empala i jo crec que a última hora posa la cama al defensa.
Sí.
També crec que la treia el porter. També. No és la
anava
millor,
tubeta.
No està entre les 100 millors rematades de Haaland, però Noruega guanya 1-0 i ha estat a punt de fer el segon.
A veure, Alemanya, jo crec que és una cura d'humilitat al senyor Nagelsmann, que es pensa que ha inventat el futbol i per molt que hagi...
Avui vas fort.
Sí, perquè és un entrenador una mica, en els darrers anys, una mica superbi, i ho va fer molt bé, com a molt dels més joves, no? Crec que no tenia ni 30 anys i el Hoffenheim va revolucionar, però després el Bayern de Múnich va fracassar estrepitosament i la selecció alemanya ho està fent. I jugadors com... comparat amb altres grans alemanyes, jo em pensava que Musiala, malgrat que ja porta, no, ja porta 6 mesos després de la lesió, però Wirtz, que va despuntar al Leverkusen,
sí,
i el Liverpool ha baixat una miqueta, doncs la motivació de posar-te a les 11 de la nit a veure un partit de futbol, doncs aquests dos ahir no t'enganxaven. I amb els Països Baixos jo crec que és una mica el mateix. Pràcticament no tens futbolistes de màxim nivell al davant, i comparat amb altres vegades que hi ha hagut Holanda, i després el plantejament de Ronald Koeman, que està rebent moltes crítiques, i el dia de Japó ja paga el conservadorisme, doncs al final té un 30% de possessió Holanda.
Ara escoltarem Koeman, però és que m'està esperant un protagonista per valorar la classificació del Marroc. Ahir en parlàvem amb Moja, un ex del Barça, i avui en saludo un altre. Aquest, per dir-ho així, és de fa més anys, però més mític. Qui no recorda el gol de Naïm? Naïm, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estem?
Molt bé, molt bé. Aquí estic a un campus de futbol de xiquets.
Ah, molt bé.
A la costa, sí, sí, sí.
Molt bé, perquè tu encara vius a Saragossa, oi?
No. Ahora estoy viviendo en mi ciudad, en Ceuta.
Ah, muy bien.
Trabajando con el AD Ceuta. Estamos en la Pian Motion y hemos hecho una muy buena temporada.
Y
bueno, vinculado al fútbol, coordinador del fútbol base y de la metodología. Y bueno, sigo vinculado al fútbol, vamos.
Muy bien. Escolta, per centrar l'audiència, diguem-ho sí, així, tu vas néixer a Ceuta, però els teus pares són marroquins i en aquell moment hauries volgut jugar amb la selecció marroquina, però no t'ho va permetre la legislació.
Así es, sí, porque me llamaron para un mundial, no me acuerdo si era de Estados Unidos o no me acuerdo. Pero la legislación, como había jugado con la sub-19, que fuimos subcampeones del mundo, no sé si os acordáis,
sí,
contra Brasil en Moscú, cuando me llamaron le dije, bueno, pues me encantaría jugar un mundial senior, pero la legislación en ese momento no me dejó.
Ara sí que ho podries fer, ara sí que es pot jugar en categories inferiors amb una selecció i després, per exemple, com ha fet Brahim Díaz, doncs a alinear-te amb una altra selecció en categoria sènior. En tot cas, bé, per una qüestió sentimental, segueixes, evidentment, el Marroc. Abans ho dèiem, no, el Marroc ja no és una sorpresa, que el Marroc es carregui Holanda en un Mundial... Per la trajectòria del Marroc en els últims anys, jo crec que ha deixat de ser una sorpresa.
Sí, sí, ya ha dejado de ser una sorpresa, ya es una realidad. Porque han cambiado un poco la mentalidad, están contando pues con la mayoría de jugadores que han nacido en Europa y se han criado en Europa y tienen la disciplina táctica que antes no la tenían en África. Y con la calidad técnica que tienen, pues la verdad es que ya es una realidad. Y encima, pues ha habido un entrenador que, bueno, que es un entrenador valiente, que va arriba a presionar, que no tiene miedo a ir arriba. Y con los jugadores que tiene de calidad, pues y que no es esa pizca de suerte que se necesita, como la tanda de penaltis, que por cierto fue horrible, pues mira, pues ahí va a estar ahí en la pelea. Y luego es un mundial que las selecciones potentes no están haciendo un fútbol que digamos, bueno, no son superiores a los rivales con menos entidad. Así está, ¿no? Bueno, ahí está la eliminación de Holanda o los Países Bajos en este caso y Alemania.
És a dir, que per tu no seria una sorpresa, vaja, ja després de la semifinal de Qatar, que el Marroc sortís d'aquí campiona del món.
A ver, campeona del mundo es muy difícil porque, bueno, están jugando muy bien, tienen aquí jugadores de mucha calidad, pero luego obviamente hay selecciones muy, 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 muy potentes que, bueno, por ejemplo, a la Argentina de Messi a mí me parece la más favorita de todas porque tienen a Leo enchufado con un estado de forma increíble, andando, pero le da igual, hace tres acciones y marca cuatro goles, así que, y Brasil, que no está jugando nada bien, pero es un equipo sólido, es un equipo que bueno, compite siempre y tienen a Vinicius que en cualquier momento te soluciona. Estas dos creo que son las más fuertes. España, que defensivamente ha mejorado, pero no estamos con el fútbol fluido que necesitamos para estar entre los cuatro, por ejemplo. Ojalá en estos partidos que vienen, pues el equipo, sobre todo ofensivamente, sea más dinámico, que sea cree más oportunidades de gol, que nos está costando la vida en ese caso.
El Marroc ara se les haurà amb el Canadà, el partit de setzens de final, i després, en uns hipotètics quarts, doncs probablement França, però ja no m'atreveixo a dir res perquè Alemanya anava per aquest camí i ja, sí, no, sí. I ja no hi és. Naïm, tu eres un migcampista de fi, de classe, de talent. Què et sembla Boadí?
Bueno, a mí el primer partido me impresionó muchísimo, un chico tan joven con esa personalidad, que no le quema el balón, que sale de las situaciones con total tranquilidad, me parece un jugador que pronto irá a un equipo importante. Ya ayer ya no estuvo tan bien, pero a mí me parece un jugador para un mediocentro de esos que organizan un tipo Busquets, no con tanta clase, no con tanta clase, pero defiende cuando tiene que defender, tácticamente es muy ordenado y luego con el balón en pies es muy 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 efectivo. El tío tiene una limpieza en el juego, una claridad en los pases, no se complica mucho la vida, un tipo para su edad muy inteligente futbolísticamente.
Doncs avui volíem comentar el present d'aquesta selecció marroquina i no us enganyaré, sempre és una bona excusa per parlar amb Naïm, que és una delícia escoltar-lo parlar de futbol. Naïm, sort pel Marroc i sort per tu, moltíssimes gràcies i una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada. Doncs
el Marroc, que ja el tenim endreçat a vuitens de final amb aquestes bones perspectives que ens explicava el Naïm. En canvi, Arbu, abans ho comentàvem per damunt el Sergi i la Gemma, Koeman està una mica com Nagelsmann, tothom demanant-li que plegui, però ell no vol, eh?
Ell no vol, ell diu que no, igual que Nagelsmann. Ahir vaig viure en directe les primeres crítiques aquí al Canal Fox, a l'hotel, estava veient el partit i el postpartit, i Ibrahimovic estava enfadat, deia que l'indignava el partit que havia fet els Països Baixos de Koeman, i també Henry, Titi Henry, que no estava gens content amb com havia plantejat el partit Ronald Koeman. Ell defensa que tornaria a jugar igual, amb defensa de 5, diu que no pot ser que abans del partit que tothom defensés aquest plantejament i que tothom li semblés bé i que ara tot siguin crítiques, i el que dèiem, el més important, igual que Nagelsmann a Alemanya, ell tampoc es planteja plegar.
No he pensat a dimitir. Tot just hem acabat un partit i no he reflexionat sobre els meus pensaments. Si hi penso demà al matí, potser arribo a una conclusió després de quedar eliminats. Això no vol dir que no prengui la meva responsabilitat. Vol dir que encara no hi he reflexionat.
Bé, no descarta acabar dimitint. També és normal.
El que dius és que...
Sí, jo estic d'acord.
A part que Holanda és el reflexe absolut de l'evolució del futbol holandès. Fa uns anys, no tants, l'Ajax, el Feyenoord, el PSV eren élite europea.
Sí.
Ara l'Ajax...
Fa un temps, fa dues dècades, no té... l'Ajax podia guanyar la Champions o competir-la, i ara l'Ajax no té... Vaja, no hi és.
No hi ha el nivell de futbolistes.
Sí.
Qualsevol aficionat al futbol te'n podia dir 10 boníssims de Holanda.
Ara... Sí, és totalment d'acord. Jo crec que el plantejament de Koeman és insuportable, però això no treu que la matèria primera que té, sobretot del mig del camp endavant, no hi ha per on agafar-la.
El Simons jo crec que els ha fet molt de mal, sí. Però independentment d'això no.
Un altre, no sé d'on ve aquest esgarip, crec que de la posició de Roger Arbuza. Per cert,
sí, Fito? aquí al costat, sí.
Sí, criden, eh? Molt bé.
Sí, aquí n'hi ha cada un, que déu-n'hi-do.
Fito,
Descansa
el Noruega.
Sí, val el gol de Nusa al minut 39. Una fogonada del jugador del Leipzig. N'ha tingut prou Noruega per avançar-se al marcador. Un partit avorridot, una primera part avorridota. De moment, amb victòria parcial per Noruega, val el gol de Nusa. Costa d'Ivori 0, Noruega 1.
Avorridot, però amb un golaç.
Sí.
Ja veuràs com la segona serà molt, molt millor. Va, que us hem d'escoltar vosaltres. Hola de nou, Sonia Oleart.
Hola, bona tarda.
Avui preguntem a la nostra audiència, a tomb de les eliminacions d'Alemanya i Holanda, si són més d'eliminacions de sorpreses o que les històriques vagin endavant.
Doncs mira, a la gent li agraden les sorpreses, 66% sorpreses, 34% històriques. El Jordi Duran diu, alguna sorpresa està bé, no crec que cap selecció hagi de guanyar per història, sinó que han de guanyar per futbol. Ara, em sap greu que les seleccions formades per jugadors de les lligues europees estiguin tan exprimits i que el joc defensiu i a bar s'imposi al joc ofensiu. El Damià diu, les sorpreses són la màgia del Mundial i en aquesta edició, amb una eliminatòria directa, més és previsible que en tinguem alguna més del normal, però sincerament, a les meves apostes ja figurava que passava al Marroc degut al seu bon joc. No la considero tan sorpresa. Paraguai, sí. El Josep diu una mica de tot, que Brasil i Portugal caiguin a setzens ja m'estaria bé, una Alemanya a Països Baixos a quarts també hauria estat bé. L'Alfonso diu, les sorpreses fan el Mundial més divertit i més interessant, però no ens enganyem, a semifinals veurem quatre seleccions històriques. La Petjada diu, sorpreses sempre, és molt millor, equips que se superen i superen el seu sostre, és genial. I a Instagram el Salva ens diu, sempre sorpresa, a més per mi cada vegada es nota més la diferència en els equips europeus versus els africans i americans. El calendari passa factura. I l'Àlex diu, m'agraden les sorpreses, però un final Paraguai-Argèlia, per exemple, no seria el que espero d'un Mundial. Ja. Esperem que passi el que passi a les eliminatòries, Argentina arribi i guanyi la final, i sigui contra una selecció històrica o no.
Doncs la nostra audiència, favorable a les sorpreses, ma non troppo. És a dir, que no sigui després una final que no hi hagi... que no tingui solera. Farem una pausa i enfoquem els partits d'avui i busquem la firma de la Bruna Vilamala.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Energia. per recórrer carreteres infinites.
El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del fanpark i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
Si 672.000 oients ja diuen jo escolto Catalunya Ràdio.
Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
Els principals programes de Catalunya Ràdio tanquen la temporada amb creixements d'audiència.
Són les 6.
El Matí de Catalunya Ràdio tanca la millor temporada des del 2018-2019.
Moltes gràcies, molt content.
El Suplement,
sí, sí, la veritat,
el Tot Costa i el Tot Gira aconsegueixen la millor temporada de la seva història.
Cap de setmana és nostre.
El Catalunya Migdia és l'informatiu líder a Catalunya.
Moltes gràcies a tots els que esteu a l'altra banda.
La tarda fa la seva millor dada d'audiència des del 2005.
A la millor hora del dia.
El diumenge, el Catalunya Migdia i un restaurant caníbal a Berlín
sempre convida els seus clients.
Són líders en la seva franja. La Renaixença tanca la temporada amb la seva millor dada d'audiència.
Hòstia, em fa molt d'il·lusió.
I a més, tornem a ser líders en podcast.
Moltes i moltes gràcies per seguir-nos fent confiança.
Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volví a pasar lo mismo.
Mira, aquí he estat bé, el Salva. Estadio Azteca, fa mal cap, home, per una que li sembla bé aquest passat. Estadio Azteca de Calamaro, grandíssima cançó per enfocar els partits de nit i matinada d'avui, Roger, que tenen com a protagonistes els francesos i els anfitrions mexicans.
Sí, comencem pel França-Suècia, a les 11, Nova Jersey, amb el blaugrana Jules Koundé, en la selecció més potent d'aquest Mundial. Veurem si juga Doué o Barcolà avui a la banda, però la principal novetat és a la banqueta, perquè torna Didier Deschamps, que va perdre a la seva mare aquests dies i va tornar a França per acomiadar-la. Contra Noruega, el tècnic va ser el seu assistent, Guy Stephan. Marcus Thuram avui serà baixa, ha jugat només un minut, de fet, en aquest Mundial. També és dubte Kanté, que té problemes musculars.
Això pel que fa al França-Suècia a les 11, ho dic bé, eh?
Sí, a les 11 i a les 3, més tard, a les 3 vostres, a Mèxic, aquest Mèxic-Equador, que és un partit força igualat en principi, tot i que per mi Mèxic és una mica més favorita, és anfitrió, i això doncs juga molt a favor. De moment, ple de victòries de la selecció mexicana a la fase de grups, i a més no han encaixat cap gol. Tornen a jugar Mèxic, a la Azteca, ho dèieu, on només ha perdut un dels últims 12 partits que ha jugat com a anfitrió en un Mundial, i al davant un Equador que és veritat que va guanyar Alemanya en l'últim partit de la fase de grups, però vaja, va passar pels pèls, cosa que fa pensar, com dèiem, que la selecció de Javier Aguirre doncs sigui a priori favorita per aquest partit avui.
Doncs mira, posem-hi firma i a més anem cap a Mèxic.
La firma.
Avui la firma és la de la Bruna Vilamala, la jugadora de l'Amèrica de Mèxic. Hola, Bruna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem per aquí, per Mèxic? Els ànims molt exaltats amb aquest partit de la Tri?
Sí, molt bé. La veritat és que està tota la ciutat revolucionada. Bueno, jo ho he notat perquè en els partits que jugaven a l'Azteca normalment tancaven als voltants hores abans, i avui he hagut d'anar a entrenar i per tornar he hagut de fer moltíssima volta perquè ja està tot tancat. Es preveu que sigui un partit amb, bueno, molts assistents i que hi hagi molt ambient als voltants de l'estadi, i llavors, bueno, crec que serà un dia xulo.
Ara em pots tractar d'ignorant, si vols.